Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Per un nou model econòmic. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò de l'informe d'Intermón Oxfam, una economia per al 99%. En la publicació es denuncia que any rere any els rics acumulen més riquesa, mentre que els pobres són més pobres. Espanya és el segon país de la Unió Europea on més ha crescut la desigualtat d'ençà que va esclatar la crisi. L'ONG proposa un nou model que situï les persones al centre.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Del 16 al 23 de febrer es porta a terme un pelegrinatge presidit pel bisbe Francesc a Llocs Sants de Jordània. En parlarem amb el director de pelegrinatges del bisbat de Girona, Pere Codina, i amb el delegat de pelegrinatges del bisbat de Girona, mossèn Joan Rober. Comencem escoltant el nostre bisbe Francesc, ens parla de la festa de la Candelera que se celebra el proper dijous, dia 2 de febrer. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. La Candelera. Donem gràcies per la vida consagrada, pels pares practicants i per la gent gran. Dijous, dia 2 de febrer, celebrem la festa de la presentació de Jesús al Temple de Jerusalem, tal com manava la llei jueva que calia fer amb els infants. Popularment, aquesta diada s'anomena la Candelera, precisament recordant aquells dos vellets, Simeó i Anna, que acolliren Jesús, celebrem la jornada de la vida consagrada. Alhora, és també diada assenyalada per als membres de vida creixent, pels avis i la gent gran, i per les viudes, ja que Anna era viuda. També per als pares practicants. Permeteu-me unes indicacions, perquè aquesta festa ens estimuli a tots a viure la nostra vocació i estat de vida. Pares practicants. L'expressió, ja popular, es refereix a aquells pares que compleixen amb la celebració de la missa, principalment els diumenges i festes. L'evangelista té molt d'interès a repetir diverses vegades que els pares de Jesús són bons complidors de la llei jueva, de les seves pràctiques religioses. Avui diríem que són complidors, practicants habituals. Cal fer un elogi dels pares practicants habituals que participen a les celebracions i ho fan amb els seus fills. Ja sé que practicant significa més que la participació en les celebracions, però si no es dona aquesta pràctica, les altres exigències seran més difícils. A més, cal estar convençuts de l'actuació salvífica de Déu a partir del compliment de les pràctiques cristianes. Els ancians, Simeó i Anna, els dos ancians acollidors, han viscut, sofert, pregat i esperat, i per això poden descobrir en aquell infant la llum i la salvació. Hi ha llum i salvació per als qui l'esperen i la busquen de veritat. Simeó i Anna són la imatge dels qui busquen, esperen i troben la llum i la pau. Imatge dels qui han trobat llum, pau i salvació en Jesús i dels qui l'ofereixen, el presenten als altres. La figura de Simeó i Anna és un homenatge a totes les persones grans que intenten ser bones i justes, que tenen l'esperit, que donen gràcies perquè Jesús els porta pau i llum i que els saben presentar i oferir a tothom, especialment als més petits. Penso en els avis, que avui sovint fan d'avis i de pares, no només com a cangurs, sinó en l'educació cristiana. Els dono gràcies pel seu testimoni i els encoratjo a no desanimar-se en aquesta tasca, malgrat el poc agraïment que puguin rebre. Especialment cal recordar i encoratjar els membres del moviment Vida Creixent, que s'esforcen i s'ajuden per viure cristianament aquesta etapa de la seva vida. Els homes i dones que heu consagrat la vostra vida al Senyor, valorem, cal fer-ho, totes les persones que heu consagrat la vostra vida al Senyor en congregacions religioses, instituts seculars i altres institucions. A tots aquells dedicats a la contemplació, a l'ensenyament, als avis, als malalts, a les missions, avui se'ns convida a valorar-vos no solament pel que feu, sinó pel que sou. Valorem i agraïm que us hàgiu consagrat a Déu del tot. Ens recordeu sempre el primer manament, estimar Déu i els altres amb tot el nostre ésser, i els consells evangèlics de pobresa, castedat i obediència. Gràcies a tots i coratge. Jesús us necessita, l'Església us necessita, la societat us necessita. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
La catedral de Girona es podrà visitar de nit. Aquesta i altres informacions han estat redactades per Meritxell Comas. Benvingut, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. Doncs en el marc del Girona 10, la catedral de Girona obre les portes aquest cap de setmana per oferir una visita guiada, teatralitzada, que s'endinsa en la història de la construcció del temple. A través de nou personatges, la visita nocturna guia l'espectador per diversos racons de la catedral de Girona, alguns dels quals estan habitualment tancats al gran públic. Al llarg de la visita inaugural, el bisbe Francesc Pardo va destacar que no es tracta només de descobrir la catedral, sinó també del que ha significat i significa. En aquesta línia, el bisbe de Girona va assegurar que la seva voluntat no és limitar la visita exclusivament als dies del Girona 10, sinó de fer-ho accessible al conjunt de la diòcesi de cara al bon temps.
El bisbe de Girona signa nous nomenaments parroquials.
El bisbe de Girona ha signat el nomenament de mossèn Joan d'Arquer com a nou administrador parroquial de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Vilanova de la Muga, en substitució de mossèn Ferran Jarabo, que ha accedit a una excedència pastoral arran de les seqüeles d'un accident de trànsit que va patir l'abril de 2016. Mossèn Joan d'Arquer fa 19 anys que és capellà i és rector de les parròquies de Llançà, Portbou i Colera. Ha dedicat part de la seva acció a l'àmbit pastoral de les parròquies i a la pastoral penitenciària. Recentment, entre d'altres, ha impulsat la creació de Càritas de Portbou. Igualment, el bisbe Francesc ha signat el nomenament de mossèn Jordi Pasqual com a nou rector de la parròquia de Vidreres, vacant per la mort de mossèn Lluís Mitjà el passat 4 de gener. Mossèn Jordi Pasqual, també rector de les parròquies de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, Santa Maria de Sils, Vallcanera i Martorell de la Selva.
Celebració multitudinària dels 50 anys del monestir de Solius.
Amb una multitudinària celebració presidida per Mauro Giuseppe Lepori, abat general de l'Orde del Cister, el monestir de Solius va commemorar el passat dissabte els 50 anys de la seva fundació. La missa d'acció de gràcies va aplegar unes 500 persones i va comptar amb la presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo, el bisbe emèrit Carles Soler, a més del pare abat de Poblet, Octavi Vilà, i altres representants dels monestirs cistercencs i benedictins de Catalunya. El pare prior de Soliu, Josep Penyarroia, va agrair tots els presents el seu suport i va explicar que el monestir va sorgir de la voluntat de viure els valors fonamentals del monaquisme en un espai senzill, obert i proper. Per la seva banda, l'abat general del Cister, Mauro Giuseppe Lepori, va remarcar el compromís dels monjos i la necessitat dels monestirs en la societat actual.
El bisbe Francesc Pardo es reuneix amb el Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya.
Membres del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya s'han reunit a la ciutat de Reus amb el bisbe Francesc Pardo per tal de programar les diverses activitats que es duran a terme durant aquest curs a Catalunya. El bisbe de Girona, com a bisbe responsable de la Pastoral de Joves de la Conferència Episcopal Tarraconense, ha aprofitat la jornada per escoltar també les inquietuds dels joves.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Aquest passat dimarts, dia 24, celebràvem la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Per això avui, en el Punt de Vista, tenim a Emili Pacheco, que és director de la revista Foc Nou i també director del programa de ràdio Paraules de Vida. Benvingut, Emili.
Molt bon dia, Àngel. Bon dia a tothom.
Gràcies per estar amb nosaltres. Quan vulguis.
Doncs jo crec que els mitjans de comunicació som essencials a l'hora d'aconseguir o també de lluitar per tenir una societat que sigui més justa. Com ho hem de fer, això? Doncs sent l'altaveu de les persones i dels col·lectius més vulnerables, els que mai tenen presència i espai als mitjans de comunicació. Hem de fer sempre visibles les situacions d'injustícia per tal que aquestes arribin a tothom i es pugui crear una consciència, però no una consciència qualsevol, sinó aquella que sigui transformadora, una consciència que esdevingui també en accions solidàries. Als mitjans de comunicació i als periodistes hem d'estar sempre compromesos amb les causes justes, sempre aplicant els nostres criteris i també la nostra manera de treballar des de la veracitat i l'objectivitat, i sobretot, i més important, estar sempre amatents per tal de denunciar els abusos dels més poderosos que sempre oprimeixen a les classes més vulnerables de la societat.
Del 16 al 23 de febrer es porta a terme un pelegrinatge diocesà que serà presidit pel nostre bisbe Francesc en els llocs sants de Jordània. En parlem tot seguit amb Pere Codina, que és director de pelegrinatges del bisbat de Girona, i també amb mossèn Joan Robé, que és delegat de pelegrinatges del bisbat de Girona. Benvingut, mossèn Joan Robé.
Hola, bon dia.
Benvingut. I gràcies, Pere Codina, un plaer també.
Bon dia.
El pelegrinatge en aquests llocs sants de Jordània durarà 8 dies. Anem-los a repassar. El primer dia, doncs, surt de Girona direcció Barcelona a l'aeroport per agafar el vol que ens aporta a Amman. I el segon dia ja anem a diversos llocs. El santuari d'Anjara, Geraix... Comencem per aquí, si sí. Més no. Per qui no sap què és el santuari d'Anjara.
D'Anjara. Anjara és un santuari dedicat a la visitació de la Mare de Déu. Està en un cim ja molt amunt, cap a, molt a prop, doncs, de la frontera amb Síria. En aquests moments és un dels llocs on també hi ha una gran part de refugiats que han fugit de Síria. I en aquí, des de fa uns anys, és el gran santuari marià, diríem, de Jordània. Pensem que estem en un país islàmic, on els cristians són una minoria. Llavors tenen molts pocs llocs, molt repartits dintre de la geografia jordània, però molt pocs llocs. Un d'ells és aquest. És un santuari en el qual s'hi fan peregrinatges tant des de la part de Jordània com durant un temps des de la part de Síria. El que passa que ara Síria ja sabem que està molt mal, molt malament.
Després aneu a Geraix, l'antiga Gerasa, que després de Petra és la ciutat més visitada, no, Joan?
Geraix és la ciutat romana més ben conservada d'Orient. Per dir-ho així, en poques paraules, és una ciutat a la qual el terratrèmol la va ensorrar i el desert la va cobrir.
Cert.
Llavors, el que passa a Jordània és que no hi ha prous diners, l'estat de Jordània no té prous diners com per reconstruir-la totalment, tot i que n'ha reconstruït una gran part, si més no les parts principals. És una ciutat immensa, molt bonica, s'han reconstruït les columnates del Cardo Maximus, que és el carrer principal, hi ha els anfiteatres i els odeons també reconstruïts, i alguns temples. En ella hi trobarem també algunes basíliques cristianes, que només en queden els mosaics, o sigui, només en queden els terres, normalment.
Molt bé, això serà el dia 2. Anem al dia 3. Crec que l'estrella serà la muntanya del Nebó, no?
El Mont Nebó.
Què va passar a la muntanya del Nebó?
És allà on es fa memòria de la mort de Moisès. Recordem que Moisès va arribar un moment en què no se li va ser dit que no entraria a la terra promesa, Déu li diu que no entrarà a la terra promesa, però li deixarà veure. Llavors, des de la muntanya del Nebo és la gran visió de la terra promesa. Si el Nebo el tenim en un dia clar, veurem des d'allà, veurem tot el Mar Mort, Jericó, i anirem pujant fins a veure els campanars de Jerusalem.
I fins i tot una mica Belém.
Belém, molt just. I llavors, aquí és on, podríem dir, Moisès es despedeix, doncs, ja del seu poble, i mor aquí. No sabem el lloc exacte, no se sap. Se'n fa memòria. La Terra Santa, tant d'una banda com de l'altra del Jordà, de molts de llocs, no diem aquí va passar això, sinó aquí fem memòria d'això. Quilòmetre més amunt, quilòmetre més avall, metro més amunt, metro més avall, no se sap, més o menys pels escrits bíblics ho situem en aquest lloc.
També anireu a Madaba. Què és Madaba?
Madaba és una ciutat on els cristians, en un moment determinat, s'hi van anar assentant. Avui dia és un dels llocs on hi ha més cristians de Jordània, i hi ha unes esglésies cristianes. A Madaba hi ha el primer plano que en tenim consciència, o el primer planell que en tenim consciència de la Terra Promesa i de Jerusalem.
També aneu a Umm al-Rasas. No sé com es pronuncia, Joan.
Són unes ruïnes en la qual encara es conserva l'església de Sant Esteve. Una església amb uns mosaics preciosos. M'he descuidat parlant de mosaics. Sí. Uns dels millors que hi han són els de dalt al Nebo. A la muntanya del Nebo hi ha la basílica, que ara s'ha restaurat, fa ara per
de
Nadal. No, per Nadal es va inaugurar. I hi han uns mosaics fabulosos. O sigui, d'aquestes esglésies de Jordània, un cop van ser resades en el seu moment per l'Islam, ens n'han quedat només els mosaics. I els mosaics per què? Perquè la sorra els les va cobrir i s'han conservat. Ningú hi ha anat a gratar ni a buscar res fins que aquest segle passat, de mitjans de segle passat, s'hi van començar a fer-hi excavacions.
Estem parlant d'aquest pelegrinatge diocesà que es portarà a terme del 16 al 23 de febrer en els llocs sants de Jordània. El quart dia aneu a Betània de Transjordània.
I Mar Morta.
I a la Mar Morta.
La Betània de l'altra banda del Jordà, que ens diu l'Evangeli. Joan batejava a la Betània de l'altra banda del Jordà. O sigui, penseu que el Jordà en aquell temps devia ser un riu una mica més ample del que és ara. El Jordà, quan ja arriba cap al Mar Mort, és un riu força sec. I això està ja tocant el Mar Mort. És un rierol en aquests moments. I llavors, què n'ha quedat? Poca cosa. Però era un riu que en aquesta plana es podia, eren com uns aiguamolls i era fàcil de travessar d'una banda a l'altra. I Joan estava més aviat instal·lat a l'altra banda, pel que sembla. El patrimoni de Jordània hi ha fet unes excavacions, s'hi han trobat unes piscines i uns baptisteris, i a partir d'aquí, des de la visita de Joan Pau II, s'hi han aixecat algunes esglésies. En aquí venerem el bateig de Jesús i venerem el baptisme de Joan, també.
Se suggereix fer, i per tant moltes vegades es porta a terme, és la renovació de les promeses que tots hem fet en el moment del baptisme. Per tant, no és el que molts diuen un rebateig, de cap manera, això no es fa, sinó el que es fa és, amb l'aigua, fer la renovació de les promeses que no sé qui vàrem tenir.
Aquí, al Mar Mort, per qui no ho sàpiga, doncs és una experiència molt simpàtica, perquè flota a l'aigua.
Aquest és el dia on tenim unes hores de relax, és a dir, on realment la gent pot gaudir d'un bany, on la gent, en aquest moment, això es converteix, doncs, diguem, una mica amb el que deia Batre, abans, és a dir, en el bany, en el viatge d'esplai, i, per tant, gaudirem d'un bany en el qual, doncs sí, com molt bé dius, Àngel, doncs es podrà veure com i quina manera es flota sobre l'aigua.
Podem explicar per què o no?
Perquè el tant per cent sí. De sal, si aquí tenim un 5%, així ara parlo una mica de memòria, si aquí hi ha un 5%, al nostre mar hi ha un 5% de sal, allà hi ha un 25% o un 30% de sals. Llavors, esclar, aquesta sal ajuda que el cos no es pugui enfonsar.
Per tant, recomanem a la gent que vulgui venir a aquest pelegrinatge que porti el traje de bany.
Sí, és una bona experiència. Sí, sí. I, a més, són aigües curatives.
El dia 5 anem a Wadi Rum. Breument, què és Wadi Rum?
El Wadi Rum, Wadi, i això ho sabrem de seguida quan diem Guadalquivir, Wadi vol dir riu o sec. A la terra, barranc. Llavors, és el Wadi Rum. És un riu sec, un riu que ha quedat sec en el desert, on no hi ha res més. El Wadi Rum és una bona experiència de desert, gaire cosa més, però val la pena, ja que tens un desert a prop i tens un desert d'aquests secs, anar-hi a donar un vol.
El dia 6 neu a Petra. Aquesta és la joia de la corona.
Aquesta és la joia de la corona.
La ciutat rosada.
Pensem que Petra en el seu temps va ser bisbat cristià. O sigui, Petra és una ciutat de 2.000 anys, Tampoc no anem a l'època del cristianisme. I més que una ciutat era un cementiri. Sí. O sigui, el que veiem fet a les roques són mausoleus de difunts. Després aquí començaran a viure gent i és una de les ciutats de la ruta de la seda. Era una bona ciutat en el seu moment, hi havia aigua, cosa que ara els hi és més difícil, però ja es veuen encara les canalitzacions que s'havien fet per canalitzar-hi l'aigua. I fins fa pocs anys aquí dintre vivien els beduïns en aquestes tombes. Els beduïns se'ls va fer un poble nou fora de la ciutat, molt a prop, i se'ls deixa, doncs, que visquin de la ciutat, de vendre coses, dels camells que fan passejades, dels burros, tot això. Són bona gent.
El dia 7 aneu a la petita Petra, que diu aquí,
sí.
I també Kerak, i Wadi el Mugib.
El Kerak dels cavallers...
Breument, Joan.
És un castell del temps dels creuats. No hi ha gaire res més que veure una d'aquelles fortaleses que els creuats varen construir en aquell moment allà.
Petra petita, en tot cas, però té una res més que quan hem vist la Petra, que eren les tombes funeràries, aquí eren llocs on s'hi feien mercats. Per tant, és un espai on havia sigut el comerç, on s'hi havia traficat, on realment feien intercanvis i és, com diu molt bé la paraula, la Petra petita.
I Wadi el Mugib, què és? Perquè sembla ser que és un profund precipici, no?, entre aquestes muntanyes, de les muntanyes.
Sí, és una vall, més que per la profunditat d'ell, que ja hem dit que el més fondo és el Mar Mort, és perquè les muntanyes de l'entorn les veus molt altes i molt a prop.
És la vall del riu Mugib.
És un sot del riu Mugib. És ben bé un sot.
El dia 8 és quan torneu i cap a 2:45 de la tarda està prevista l'arribada a Barcelona, el dia 8. Són 8 dies, del 16 al 23 de febrer. Mm-hmm. Segur que més d'un es pregunta quin clima tindran.
Bé, jo crec que estarem entre els 22, 23 graus, pensant que el vespre sempre refresca una mica, però en tot cas mai com per portar-se en roba d'abrigar. És a dir, és allò de fer una mica com una ceba. No? Portar peces a sobre i anar traient. En el cas del vespre, amb un jerseiet, fa més que suficient.
Del 16 al 23, el 23 de febrer, pelegrinatge diocesà presidit pel nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo, llocs sants de Jordània. Què més podem dir? Pere,
crec
Joan.
Que poques coses queden a dir. Vull dir, Joan ha explicat molt i molt bé, vull dir, realment els llocs on estarem, què representen, què visitarem i quins són els petits esplais, que per tant diguem-ne que seria Petra, una d'elles, el desert i l'altre, evidentment, la prova del Mar Mort. La resta és un peregrinatge on, recalco, no es passa llista a tothom, ningú està obligat a anar a missa, però sí que l'Eucaristia és present en cada un dels llocs que visitem.
El telèfon de contacte és el del Bisbat de Girona, 972-41-2720. Repeteixo, 972-41-2720. Mossèn Joan.
Bé, el telèfon millor...
El telèfon ja està bé aquest, i no sé si n'hi ha algun altre...
Bueno, hi ha el 680, que diu aquí, que és el cuidat. El 680-585-205.
Torna-la a repetir, Pere.
680-585-205. Aquest podeu trucar en qualsevol hora que vulgueu del dia.
Punt final, mossèn Joan.
Animeu-vos a anar-hi, o sigui, val la pena. De la mateixa manera que val la pena anar a la banda del Jordà on hi tenim el naixement de Jesús i hi tenim el Sant Sepulcre, val la pena venir a l'altra banda del Jordà per una raó molt senzilla, perquè Jesús va néixer en un poble, que era el poble d'Israel. I a més a més, en aquesta banda hi tenim una part de la vida pública de Jesús, de la seva predicació i de la seva evangelització.
Molt bé.
Hi ha un tema que no l'hem tocat i possiblement ens cal explicar-ho. És a dir, rapidíssim, penseu que per 8 dies el preu que hi ha és extraordinari. És a dir, sortir de Girona i tornar a Girona...
I tot pagat.
I tot pagat, íntegrament tot pagat. I els hotels que es van són de 4 estels. Per tant, és a dir... És un viatge on la comoditat no hi falta. Són països on realment els hotels estan molt i molt bé, tant sigui Jordània com si estiguem parlant d'Israel. I, per altra part, comptem això, que estem acostumats a fer viatges dels 1.400 euros, en el qual aquest 1.400 euros vol dir que només et gastaràs allò que tu vulguis comprar per un record.
Molt bé.
I això, amb hotels que hi ha entre tot, des de dinars, entre sopars, esmorzars... I el dormir més ja no es pot demanar.
Gràcies a Pere Codina, director de Pelegrinatges del Bisbat de Girona, i mossèn Joan Robet, delegat de Santuaris i Pelegrinatges del Bisbat. Que vagi molt bé aquest pelegrinatge.
Si Déu vol.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Gràcies.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm en uns filets per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides, recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Anem a conèixer tot seguit quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 29 de gener. Durant tot aquest temps, fins a arribar a la Quaresma, ens acompanya mossèn Jordi Pla. Mossèn Jordi Pla és rector de Vilafant i també vicari de diferents parròquies de l'Alt Empordà Interior. Benvingut, mossèn Jordi.
Ben retrobats.
Com vulguis.
Les benaurances sintetitzen tota la doctrina de l'Evangeli, del misteri del Déu que... fent-se de la nostra mena, com deia mossèn Ballarín, assumeix les nostres esperances i les nostres frustracions, les nostres inquietuds i els nostres anhels de felicitat ferma, de plenitud. Tota l'omnipotència de Déu s'ha manifestat en l'absoluta fragilitat d'aquest infant nascut en un poble perdut, en un racó marginal de l'imperi romà. És aquest Jesús que vol la nostra felicitat i que vol compartir-ho tot amb nosaltres, alliberats de l'esclavatge del pecat. Les benaurances ens marquen el camí, la senzillesa de cor, la pràctica de la justícia i el compromís que se'n deriva, la compassió, l'esperit de pau, la confiança en la providència. Els paradigmes de Jesús van a l'arrel de la nostra condició de fills estimats de Déu.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.